Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja declaren a l'Audiència Nacional els 7 detinguts dilluns en el marc de l'operació Judas. S'enfronten als càrrecs de terrorisme per suposadament estar planejant accions violentes amb motiu del segon aniversari de l'1 d'octubre i a les portes de la sentència del judici del procés. Entre aquests arrestats hi ha 2 sabadellencs detinguts als carrers, Antoni Cosidó de la Creu Alta i Convent, al centre. Els primers a compareixer davant del jutge són els 2 detinguts amb advocats d'ofici. Seguidament ho faran els representants per l'organització Alerta Solidària i que previsiblement s'acolliran al dret de no declarar. Els interrogatoris es fan un a un i per separat. Els 7 detinguts han arribat a primera hora del matí a l'Audiència Nacional en un autocar de la Guàrdia Civil des de la comandància de Tres Cantos. A les portes del tribunal s'han concentrat un grup de persones, entre els quals hi havia alguns membres de la CUP, Junts per Catalunya, Bildu i també Esquerra. Marta Rossi, que és diputada dels Republicans al Parlament de Catalunya.
Malauradament ens trobem davant d'un altre cas de repressió cap al moviment independentista. Ahir era el cas de la Tamara i l'Adri, avui és el cas de les companyes del CDR i demà serà el cas de qualsevol de nosaltres. Ens estan vulnerant constantment els nostres drets, ens volen reprimir, ens volen silenciar, volen que no ens mobilitzem, però el que no saben és que nosaltres sempre seguim alçats.
En paral·lel als interrogatoris, el grup en suport als detinguts del 23S han convocat una roda de premsa per aquest vespre a partir de les 8 a les portes de l'Ajuntament de Sabadell. És dijous 26 de setembre.
Titulars.
I avui el convidat especial del Notícies Migdia és el doctor Joan Martí, director general del Parc Taulí. Amb ell aprofundirem en el projecte per fer realitat la nova seu de l'Institut d'Investigació i Innovació, ubicada a l'antiga nau Bocé, a la Gran Via. I el Rebost Solidari endarrereix la mudança a la nau Sallarès i Déu, al barri de Gràcia. Canet Madrid, bon dia.
Bon dia, tot plegat perquè les obres no van al ritme previst, de forma que el Rebost haurà de continuar fins al final de l'any que ve a la ubicació de Torre Romeu. La directora de l'entitat, Mercè Calvet, ha reconegut resignada que alguns dels projectes previstos s'hauran d'ajornar per la falta d'espai actual.
No es pot, perquè necessites un espai, necessites uns espais i uns recursos, doncs, que ara no els disposem. És que pensa que ara estem en un segon pàrquing, estem en un pàrquing residencial, que és on hi tenim el magatzem, i bueno, que té tots els inconvenients que vulguis i més, i no hi ha espai per ni per atendre les persones, no?
Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
I a partir de les 2 a l'Hotel Suís, entrevista amb el president de l'Orihuela, Antonio Felices.
Ahir el Club Oriolà va donar per fet que el partit d'aquest diumenge del Centre d'Esports es disputaria Los Arcos, però acte seguit un informe de l'Ajuntament d'Oriola desaconsellava fer servir l'estadi per l'estat del terreny de joc. A hores d'ara encara no hi ha cap decisió en ferm.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
A temps. Previsió meteorològica de la mà del Manuel Álvarez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta assolellada amb només alguns intervals de núvols que apareixen a la costa central. A més, durant aquesta tarda també podrà créixer algun d'aïllat a zones del prelitoral del Pirineu Oriental, però no esperaríem precipitacions. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara valors semblants o una miqueta més alts, sobretot a l'extrem nord-est i al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors que oscil·len en general entre els 22 i els 27 graus, quedaran puntualment més altes a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a demà començarem el dia ja a últimes hores del dia d'avui amb un increment dels núvols a meitat sud del litoral i prelitoral, i així començarà la jornada de demà amb nuvolositat abundant. Fins i tot aquests núvols podrien deixar 4 gotes en aquests sectors. S'aniran trencant a mesura que avanci la jornada i reapareixeran al final del dia, sobretot novament a la meitat sud del litoral i prelitoral i també d'altres zones de la depressió central. A banda, tindrem creixement d'algunes nuvolades, sobretot al prelitoral i al Pirineu Oriental, on no es descartaria algun ruixat local. Pel que fa a la temperatura, demà pujarà de manera lleugera. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A trànsit. Situació tranquil·la a les carreteres més properes a Sabadell. Només cal destacar a aquesta hora que unes obres a la 2 de Sant Vicenç dels Horts tallen un carril en sentit Martorell i això provoca aturades de fins a 2 quilòmetres. I pel que fa a la situació del transport públic, a aquesta hora us hem d'explicar tot allò que ens informa el Transmet.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia.
Bon dia.
Entrem en matèria. Quan passen 6 minuts de 2:15, els dos detinguts a Sabadell en el marc de l'operació Judes de la Guàrdia Civil declaren aquest matí a l'Audiència Nacional. Ho fan amb els altres 5 arrestats a qui la Fiscalia acusa del delicte de terrorisme després que en les últimes hores caiguessin els càrrecs de rebel·lió i tinença d'explosius. A causa del secret de sumari, cada acusat entra a la sala acompanyant només del seu advocat. Els primers en fer-ho han estat els dos que han deixat les seves defenses en mans d'advocats d'ofici.
A les 11 del matí ha comparegut davant del jutge el primer dels 7 detinguts dilluns al Vallès Occidental, Oriental i Osona. És un dels dos que no estan representats pels advocats d'Alerta Solidària i, segons ha filtrat la Guàrdia Civil, haurien reconegut que preparaven accions per fer soroll de cara a l'1 d'octubre i la sentència del judici del procés, però sense voler fer mal a ningú. Des d'Alerta Solidària atribueixen les suposades confessions a la pressió il·legal, diuen, de la Guàrdia Civil. El sabadellenc Xavi Pellicer ho ha explicat als matins de TV3.
Nosaltres entenem que això forma part, malauradament, de les pràctiques habituals de la Guàrdia Civil i de les operacions vinculades a l'Audiència Nacional, en què hi ha una vulneració absoluta dels drets, una vulneració absoluta del dret a defensa, una manipulació i unes pressions constants cap a les persones detingudes, un aïllament que, malgrat no s'ha aplicat la llei antiterrorista, recorda la llei antiterrorista, i podem constatar també que semblaria que aquestes declaracions s'haurien realitzat a hores al voltant de les 4 o les 5 de la matinada. Després d'estar aïllats durant més de 24 hores i després de no tenir cap tipus de contacte i després d'impedir que els advocats que havien designat els poguessin ni tan sols visitar.
Per totes aquestes raons, intentaran que es declarin nul·les i il·legals les diligències practicades per la Guàrdia Civil des de dilluns. Pel que fa als 5 detinguts assistits per advocats d'Alerta Solidària, de moment s'han acollit el dret a no declarar davant de la Guàrdia Civil i avui tampoc ho faran a l'Audiència Nacional.
I en política, el pròxim ple municipal, previst per a l'1 d'octubre a la tarda, no es canviarà finalment de data. Segons ha sabut Ràdio Sabadell, els grups municipals no s'han posat d'acord en trobar un altre dia per celebrar aquesta sessió, tal com demanava la Crida per Sabadell, Esquerra i Junts per Sabadell.
Les tres formacions havien sol·licitat que el ple canviés de dia argumentant que l'1 d'octubre s'ha convertit en una data reivindicativa al calendari. A més, a l'aniversari de la celebració del referèndum cal sumar-hi la situació excepcional creada amb les detencions de la Guàrdia Civil el passat dilluns a 4 sabadellencs, fet que pot originar mobilitzacions en els pròxims dies. Per no generar distorsions administratives en els dictàmens que van al ple i que ja tenen data l'1 d'octubre, el govern municipal havia proposat traslladar-lo al matí, a partir de les 10.
I ara sabem que el bloc independentista Helena Molist ha rebutjat aquesta possibilitat, per tant la sessió tindrà lloc dimarts que ve a partir de les 5 de la tarda.
Regidors dels diferents grups que havien fet la petició han explicat la decisió a les xarxes socials. És el cas de Gabriel Fernández d'Esquerra, la cridaire Nani Valero, que recrimina el fet de no voler veure l'excepcionalitat del moment i no fer un gest al respecte. I també Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell, que ha manifestat que només assistiran a la primera part del ple i declinen en participar en el debat de mocions.
I una trentena de membres del moviment Tsunami Democràtic, que pretén coordinar una resposta a la sentència del judici del procés, han ocupat aquest matí la seu de CaixaBank a la plaça Doctor Robert. L'acció ha començat a 9:15 i ha durat una hora. Allà s'ha llegit un manifest per denunciar que l'entitat va donar suport a l'estat espanyol contra el procés independentista català. Així ho expressava un dels seus membres.
Denunciar empreses de l'IBEX 35, que n'hi ha 8 d'aquestes empreses que van finançar la repressió, van donar diners al govern del Rajoy per anar en contra de l'independentisme català. I això ho denunciem, perquè aquesta gent no són els que han de marcar la política. La política la marca la gent, el poble i la seva voluntat.
L'acció s'ha desenvolupat de forma pacífica i els protestants han estat identificats pels Mossos d'Esquadra.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
vol fer un salt qualitatiu en l'àmbit de la recerca i això passa per dotar d'un espai físic l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí. La corporació sanitària està immersa de ple en l'adequació de la nau Bosser a la Gran Via, que es convertirà en la seu estable de l'I3PT, ara repartit en diferents ubicacions. L'adquisició de les instal·lacions ha estat possible gràcies a la venda de la tercera planta de l'aparcament soterrat del Taulí i que fins ara es feien servir els seus professionals. Per parlar de tota aquesta operació i del que ha de suposar per a la institució, avui al Notícies Migdia conversem amb el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què calia unificar els diferents espais de recerca del Parc Taulí en un sol edifici?
Bueno, primera perquè estan dispersos i això evidentment mai és bo per fer una gestió eficaç, no? Això per una banda, però és que no solament és unificar, sinó que ens permetrà ampliar els espais de manera considerable. De fet, ara tenim aproximadament 2.000 metres quadrats que, dedicats a temes de recerca que podrem dedicar a atenció de pacients i, per tant, els reconvertirem després en espais assistencials. I, per una altra banda, la nau ens podrem situar quan estigui, el dia que es puguin fer les obres i tal, al voltant de 4.000 metres quadrats. Per tant, anirem a doblar espais respecte als que tenim ara.
I què implicarà poder impulsar la investigació i la innovació des d'un únic espai físic? Això pot ajudar a crear xarxa entre els mateixos professionals del Taulí?
Evidentment, el tindre un punt de referència, que a més és singular, perquè el projecte que estem treballant és mantenint l'esperit industrial de l'edifici, que és una nau, és una antiga nau tèxtil, no? I aleshores és preservar-lo per fora, però per dins que siguin uns espais absolutament moderns i pensats per la recerca, també, evidentment. Això ens ha de permetre fer un salt qualitatiu, però també ens permetrà oferir la possibilitat de que s'incorporin altres centres del Vallès. La nostra idea és que fer un punt nuclear de la recerca del Vallès en aquest edifici.
I aquí hi pot entrar a jugar, per exemple, la Universitat Autònoma de Barcelona?
Sí, per suposat. A veure, primera, ja val a dir que l'Autònoma és membre del patronat, és una part de la corporació del Taulí, no? Però això ja d'entrada. Però és que, a més, darrerament estem treballant projectes conjunts. En tenim ja un consolidat, que és un institut mixt amb temes de salut mental, però estem treballant en la possibilitat de construir-ne un altre, o constituir un altre, que estaria dedicat a l'àmbit de lo que és les malalties endocrines. En fi, evidentment que volem anar plegats amb tots aquests projectes.
I el fet que l'I3PT passi a tenir una seu estable pot ajudar-lo a créixer, evidentment, i, per què no, a plantar cara a Barcelona en l'àmbit de la recerca, és un dels objectius.
Sí, bueno, a veure, el titular que va sortir en un diari deia això, no és tant plantar cara, sinó el poder dir, escolta, aquí tenim un àmbit de recerca potent al Vallès, situat al Vallès i en concret a Sabadell. Aviam, al nostre entorn es donen condicions realment molt bones per poder fer pools de recerca on no solament estigui la institució sanitària, que ha d'estar, evidentment, però hi ha tot un àmbit, un teixit industrial que permetria desenvolupar-se en el que és la nostra àrea d'experiència més potent, que és en els temes d'innovació. I llavors en això volem dedicar-nos a fons.
I pel que fa als calendaris, ara s'estan fent algunes reformes en aquesta nau que acollirà l'Institut, aquests 4.000 metres quadrats que ens deia. Per quan serà una realitat?
Bueno, a veure, com tot, el tema dels calés és el més complicat. Les reformes que estem fent, bàsicament, és de consolidació d'estructura. O sigui, aviam, és una nau que tenia el sostre una mica deteriorat, s'ha arreglat, s'han reforçat tot l'embigat, etc. És a dir, ara l'estructura, diguéssim, de l'edifici està en condicions. Això hem fet ara amb recursos propis i, bueno, i la veritat és que ha quedat molt, molt sòlid tot. Ve la segona part, que és tot l'interior i muntar les estructures. Per això nosaltres ara estem tramitant una ajuda de fons europeus que sembla que va per bon camí i això, en certa manera, pot condicionar la velocitat de resposta. Si ens concedeixen els diners, tenim un preprojecte arquitectònic fet. I bueno, a partir d'aquí, pues, ja dic, no m'atreveixo a dir una data perquè és difícil, no? Però bueno, nosaltres estem posats i buscarem tot tipus d'ajuda per poder-ho fer possible.
encara que no s'atreveixi a posar una data, que és el que li agradaria al doctor Joan Martí.
A mi, home, per mi estaria encantat que pogués ser al llarg de l'any 21 tenir-ho tot funcionant. Però bueno, els desitjos és una cosa i les possibilitats són unes altres. Ara hi ha que comptar que hauria que fer tot el que és la, dic el 21, perquè significa, a banda de la construcció, primer s'ha de fer el projecte arquitectònic, i nosaltres ara tenim un preprojecte, per tant, és una obra que aniria així. Una de les característiques que sí volem incloure, claríssimament, és que fer, que tingui, sigui una àrea de recerca, però que tingui espais oberts a la ciutadania. Per tant, que fer partícip als ciutadans i fer-los participar també en temes de recerca. I jo crec que això és un tema relativament innovador. L'emplaçament que té és bo perquè està dins de la ciutat, el qual facilitaria l'accés, i obrir-ho a escoles, entitats, en fi, fer participar també els ciutadans en com voldrien que fos la seva atenció sanitària. En fi, hi ha múltiples vies per les quals pot ser un projecte molt, molt interessant.
Ara ho deia vostè, el problema sempre són els diners per tirar endavant els projectes. Què han hagut de fer a la Corporació Sanitària per poder adquirir aquesta nau del carrer Vidal i poder tirar endavant doncs, aquestes primeres actuacions?
Doncs sí, el tema nosaltres, per dins de la concessió del pàrquing, en el seu moment es va determinar que l'explotació, bueno, la utilització de la tercera planta quedava restringida, el pàrquing de davant del taulí quedava restringida a l'utilització dels ciutadans i dels treballadors del taulí. En determinat moment, aviam, per una banda, el pàrquing del taulí s'havia quedat petit i hi havia gravíssims problemes per aparcar per als malalts i acompanyants dels malalts i es formaven unes cues enormes a la Gran Via. Això era un tema que ens preocupava. Va sorgir l'oportunitat d'aquesta nau estava afectada perquè està determinat que en el pla urbanístic, que és una àrea de sanitària, o sigui, que ha de ser d'usos sanitaris, i bueno, va haver els propietaris es volien que l'Ajuntament executés la com seria la, ara no em surt la paraula, anava a dir l'embarc, però no és l'embarc, és el, bueno, la venda, per dir-ne, la compra de l'edifici. Va coincidir tot, vam parlar amb la concessionària del pàrquing, van estar d'acord amb que contra els diners que costava la nau portar aquests diners, els van posar i amb aquests diners els van pagar nosaltres i amb aquests diners nosaltres vam pagar la nau. Que és així. O sigui, una maniobra que no ha tingut un cost, diguéssim, addicional al taulí, sinó, bueno, senzillament seria l'explotació, que a més ja dic que ha millorat extraordinàriament, ha sigut sortir, ara ja han sortit no tots els cotxes dels professionals del taulí, però una part molt considerable, i de fet els últims dies no es munta ni un moment de cua al pàrquing del taulí.
Clar,
per tant, tot rodó, millora l'accessibilitat als usuaris i ens permet adquirir aquesta nau.
Clar, això suposava, evidentment, la pèrdua de places d'aparcament per als professionals del taulí, però l'adquisició d'aquesta nau també ha permès habilitar-ne de noves tot just al costat, que de fet van entrar en servei ahir mateix, no?
Efectivament. Això eren uns terrenys que estaven molt malament perquè estaven plens d'herbes i de tal. Ho hem urbanitzat. És veritat que segurament no serà per sempre, perquè el dia que ara la nau, part dels cotxes aparcaran dins de la nau, però això durarà pues, el temps que duri fins que es comencin a fer obres. I, evidentment, a partir d'aquí es tindrà que replantejar el tema, però, bueno, vull dir, poquet a poquet anirem avançant.
La nova seu de l'Institut d'Investigació i Innovació Taulí és un dels projectes que es materialitzaran, doncs, si pot ser, de la forma més immediata possible, però també li hem de preguntar per les obres d'ampliació de les urgències que estan en marxa. Com evolucionen?
Doncs bé, mira, ara estic a fora perquè i estava veient com la grua ja funciona, no es mou pel vent, sinó es mou perquè la fan moure. És a dir, ara ja han acabat unes obres de lo que són, on han d'anar els anclatges de les vigues que sustentaran l'edifici, i en breu, en pocs dies o en poques setmanes, veurem com ja s'aixeca l'estructura de ferro. Anem a bon ritme, conto que estarà llest tercer trimestre de l'any que ve. Aquesta és la idea.
Que era el calendari que ja estava previst després
sí.
de l'endarreriment.
Sí. Aviam, pot variar un mes o no, però vamos, en principi, el que ens diuen els constructors i els arquitectes és que no és en aquestes dades.
I més a llarg termini, quins reptes ha de poder encarar el Parc Taulí?
Bueno, el gran repte de futur serà acabar construint el que nosaltres li diem a l'edifici tecnològic, que seria un edifici que aniria situat a la Gran Via en direcció on està ara actualment a l'heliport, i allà pues, que està un predisseny fet també, que inclouria pues, una ampliació bastant substancial dels metres quadrats del que són pròpiament les urgències, un bloc quirúrgic nou i una àrea de malalt crític o d'UCI també nova. Bueno, aquest és un projecte molt ambiciós que té costos elevats, i bueno, ja veurem, aviam, estem en parlant amb el Servei Català de la Salut per veure com es podria finançar. I aquest és el principal tema. Hi ha un altre projecte més llunyà, que és més llunyà o no, depèn, a vegades els temps superposen, que és en l'entorn de Sabadell Gent Gran acabar abordant la construcció d'una residència per malalt mental.
Doncs veurem.
Aquests, en estructura són els grans projectes, els altres són assistencials, que n'hi ha molts, i cada dia d'intentar treballar millor.
Doncs veurem com evolucionen totes aquestes bones intencions des de la Corporació Sanitària Parc Taulí amb aquests projectes que té entre mans i en els quals doncs, ja hi treballa. Joan Martí, director general de la Corporació, moltes gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant, encara parlant de salut, perquè Sabadell viurà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb un programa d'actes el 19 i el 20 d'octubre impulsats per l'associació Mama i Ovari Hereditari. Sota el nom d'Amo Day s'oferirà a la població jornades informatives, així com actes lúdics i esportius, com la cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i We Run al Parc Catalunya.
L'associació Amo, impulsada per una afectada pel càncer de mama i el seu marit, i integrada també per professionals sanitaris, ha organitzat diverses jornades per orientar els pacients amb aquesta malaltia des del 2016. Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, volen fer-se més visibles a la ciutat per arribar a més afectats i també per conscienciar de la importància de donar un impuls a la investigació. El secretari d'AMO, Marcelo Ruz, assegura que l'AMO Day suposa tota una oportunitat perquè permet assumir els tres objectius de l'entitat.
Podíem fer la prevenció per conscienciar la societat, podíem ser un referent fent la jornada del càncer de mama juntament amb el Taulí, i podem anar a buscar la recerca, recursos a la recerca, i tindre aquesta notorietat per conscienciar també doncs, a tota la gent que té incidència en això.
L'AMO Day constarà d'una jornada al Casal Pere IV, de 9 del matí a 2 del migdia, el dissabte 19, amb diferents ponències a càrrec de professionals sanitaris i de testimonis. El mateix dissabte al Parc Catalunya es faran classes de ball, zumba i actuacions musicals. L'endemà també al Parc Catalunya serà el torn de la cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i We Run. Les inscripcions ja estan obertes.
El trasllat del rebost solidari, us ho dèiem en començar, les naus de Cellerers i Déu s'enterrareix un any. Mercè Calvet, directora de l'entitat, assegura que tot i la bona voluntat de l'actual govern, les condicions en què han trobat la nau impedeixen que l'associació del tercer sector s'instal·li de manera immediata. Aquest retard, Helena, provoca que els nous projectes que es volien impulsar des del rebost quedin totalment aturats.
Així és, Calvet ha assegurat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio que les condicions del pàrquing on estan instal·lats actualment els impedeix tirar endavant els projectes que s'havien idealitzat amb el canvi de local. Des del rebost s'havien ideat la construcció d'un mercapunt més gran que el que hi ha actualment a Torre Romeu, però també la realització de tallers de contacte amb la natura.
Hi ha diverses idees, no? A part del mercapunt aquest gros que farem, doncs també intentarem fer... Estem pensant en un projecte que es diu l'Alambí, perquè l'espai Cellers 10 té molt espai exterior, jardí, i intentarem doncs, plantar plantes aromàtiques, com tenim els horts socials, també l'equip dels horts socials ens plantarà tot de plantes aromàtiques, i a partir d'aquí doncs intentarem destilar essències i farem doncs cursos d'aquests que siguin una mica mínimament atractius.
Recordem que aquest trasllat, iniciat durant l'antic mandat, s'hauria d'haver dut a terme a finals del 2019. Ara, doncs, queda posposat fins a finals del 2020.
Notícies migdia.
Les primeres convocatòries de la quartera per a la programació de l'últim trimestre de 2019 seran una trobada poético-musical i una lectura dramatitzada en el context del correllengua. Aquest espai alternatiu aposta pel teatre polític, social, crític i alternatiu i dona cabuda a companyies joves i també emergents.
Arriba a la nostra ciutat aquest cap de setmana l'espectacle Un tast de tot del grup L'Òpera Bufa, en què es fa un tast de vins, poesia i música de piano. També hi haurà lectures dramatitzades que la companyia El Galliner ha seleccionat amb textos de Pere Calders. De cara a l'octubre ve el plat fort del trimestre, Els fusells de la senyora Carrar.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
L'obra està ambientada a la Guerra Civil Espanyola, com ha explicat el programador de la Quartera, Albert González, al programa Connectats, i comptarà amb actors i actrius de Sabadell, com ara Santi Ricard, Òscar Castellví, Marc Soler i Montse Vidal. També música en directe de Carles Belda i Anna Ferriol i direcció del mateix González. L'exdiputat al Parlament, David Fernández, ha escrit un pròleg per a l'ocasió. González diu que l'autor del text, Bertolt Brecht, hi feia una crítica a la neutralitat de les potències europees.
Brecht critica sobretot la neutralitat de les potències europees en el conflicte espanyol. Critica que no es van posicionar, no van defensar el govern legítim de la República, van optar per callar, i el que hem fet en el pròleg i l'epíleg, que és on Brecht transmet aquest missatge crític, ha estat traslladar-ho a l'actualitat i vincular-ho amb el que està passant últimament.
El trimestre es clourà amb l'obra Coriolà de Shakespeare, una producció de la jove companyia local Amfiteatre.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
3 minuts per arribar al punt de les dues. El PSOE guanyaria les eleccions del 10 de novembre segons l'últim baròmetre del CIS.
L'enquesta es va realitzar la primera quinzena de setembre abans que se sapigués que els comicis es repetirien. Tot i això, el baròmetre indica una àmplia victòria del PSOE que milloraria els resultats de les últimes eleccions. Unidas Podemos es col·locaria com a tercera posició, superant d'aquesta manera Ciutadans. El PP, per la seva banda, es mantindria com a segona força al Congrés.
Mor als 86 anys l'expresident francès Jacques Chirac.
L'antic mandatari que mort a París va dirigir el país entre els anys 1995 i 2007. També va ocupar els càrrecs de primer ministre, així com l'alcaldia de la capital francesa. Portava anys retirat de la vida pública i va ser víctima d'un problema vascular cerebral el 2005.
I continua la recerca del nadó que el seu pare va llançar al riu Besòs fa un parell de dies.
Els equips d'emergència han reprès aquest matí els treballs a la llera del riu de Sant Adrià. Pel que fa al seu pare, un jove de 16 anys, el jutge de menors n'ha decretat l'internament cautelar en règim tancat. La fiscalia, per la seva part, considera els fets provisionalment com a assassinat.
La contraportada.
El sabadellenc Sergio Dalma anuncia tots els temes que formaran part del seu últim treball, Sergio Dalma, 30 y tanto.
Hace un momento me has llamado después de tantos años. Quizá tu conciencia y mi paciencia se han vuelto aliados.
En total hi haurà 17 temes, 14 dels quals seran revisions d'alguns dels clàssics de la seva trajectòria que arriba als 30 anys, dalt dels escenaris. Entre aquestes peces podrem reviure Bailar Pegados, Solo para ti o Esa chica es mía. També hi haurà 3 temes inèdits del cantant de Sabadell. I a partir de demà es pot reservar el nou treball de Dalma i es publicarà el primer single del disc titulat Dona, on canta al costat d'Andrés de Vicio. El disc es podrà comprar a partir del 8 de novembre. Doncs amb aquest avançament discogràfic posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vitori. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.